a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 42 minuts del matí, en uns instants saludem a Francesc Jiménez, el director del Dolce Sitges. Celebraran no aquest cap de setmana, sinó el cap de setmana que ve, el quart aniversari de l'establiment. Abans, però, els volem recordar només un detall. També el proper cap de setmana tindrà lloc la celebració de l'11a edició de la nit de Premis Sitges. Després els comentarem també alguns dels premiats, però els ho diem perquè tenen de temps fins aquest cap de setmana, fins el 20 d'octubre, o sigui, el dilluns que ve, per adquirir els seus tíquets a la regidoria de Cultura, que reis o Maragall, a l'Escorxador. El preu del tiquet és de 32 euros i, com els comentàvem, el sopar de la nit de Premis Sitges, d'aquesta 11a nit de Premis Sitges, tindrà lloc a la Societat del Retiro el dissabte 25 d'octubre. El proper cap de setmana serà també un cap de setmana, per tant, de molta activitat, com els comentàvem. Com passa el temps? Farà 4 anys ja de l'aniversari de la inauguració, volem dir, del Dolce Sitges, d'aquell establiment hoteler que en el seu dia va despertar tanta, diguem-ne, sorpresa per la seva magnitud, crítiques positives, altres que no tant, i el seu director, que esperava ja aleshores, doncs, un vial d'accés, com Déu mana, per poder arribar a l'hotel amb totes les condicions. Algun dia havia d'arribar també aquest vial i ha arribat precisament en un any no especialment bo per al sector i per l'economia en general. Però bé, anem per parts, perquè a l'altre costat de la mòbil, lluny, a uns 4 quilòmetres d'aquí, a la porta del Dolce Sitges o en un indret proper, saludem a Joan Totosau. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç, bon dia, amics oients. Efectivament, estem dintre de l'Hotel Dolce, en una d'aquestes sales de conferències que criden a la feina i al repòs. I bé, us podem dir que l'hem estrenat, el vial. La mòbil de la ràdio no havia passat mai encara per aquest vial i avui doncs l'ha estrenat, i val a dir que és una manera molt més còmoda d'accedir aquí que el camí de terra de Can Girona. Em sembla que Francisco Jiménez, el director de l'Hotel Dolce, estarà d'acord amb mi en que el cotxe pateix menys i els ocupants del cotxe tampoc, oi?
Doncs, sens dubte. Bon dia, Joan, bon dia, Vicenç, i encantat d'estar amb vosaltres.
Molt bon dia, Francesc. Mira que ho heu esperat de temps, això, eh?
Bé, en castellà es diu el que la sigue la consigue, i finalment ho vam aconseguir. Sí, ha estat una espera llarga, però bueno, a la fi a la cap hem arribat on volíem i on desitjàvem. Estem contents perquè doncs ha quedat molt bé, i crec que tant pels ciutadans que habiten aquí a Can Girona, perquè tu has dit que estem a 4 quilòmetres, però jo em sento al cor de Sitges. Mm-hmm. I tots els que hi treballem aquí som sitgetans de cor, d'ànima, d'esperit, i venem Sitges. Llavors, per molt lluny que estem del centre, encara no he parlat amb l'alcalde de Sant Pere, però mm-hmm. crec que això no és de Sant Pere, és de Sitges.
Hi ha una forma relativament, no sé si dir fàcil o senzilla, de poder explicar el balanç d'aquests 4 anys?
Bueno, sí i no, és a dir, 4 anys són molts de dies, moltes coses. D'un costat, evidentment, hi ha una primera part que és molt interessant, que és dir que un projecte que havia nascut amb unes idees, amb un format i amb un pensament, doncs creiem que ha estat un èxit, ha anat cap endavant per les vies que on pensaven. Sabíem que inicialment teníem una ubicació increïble, el reconeixement que té Sitges a nivell comercial exteriorment, tant a la resta d'Espanya com als mercats internacionals, era un reconeixement prou important, i hem vingut i sabem que hem tingut succés gràcies a la feina de molta gent, aquells que han estat portant el nom de Sitges i de la població i de les seves avantatges per tot el món, i lògicament perquè el projecte era molt interessant, tenia moltes coses que el feien molt interessant i molt adequat per les empreses i pels clients que nosaltres esperàvem tindre, i d'aquest costat diguem-ne que ha estat un èxit i que els 4 anys porten un balanç molt, 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 molt bo per tots. Però després també hi ha, clar, els balanços per anys. Hi ha hagut anys que han estat fantàstics i meravellosos, com 2006, d'anys que han estat no tan bons. La primera etapa, doncs, lògicament, n'hi ha hagut més dificultats i ara, doncs, ens enfrontem tots, no només aquí, sinó a tot arreu, amb una situació que, de moment, és desconeguda per la majoria dels més joves. Potser els que tenen una certa més edat com jo ja n'hem passat per un parell de crisis i llavors potser estem més acostumats, però encara és una situació difícil.
Ens fiquem, per tant, en aquests darrers mesos i en aquests darrers temps. Ens comentàvem fa 4 dies que precisament un dels sectors que també nota la crisi és el turisme, en aquest cas de congressos. Les empreses retallen pel que fa referència a grans trobades o a grans celebracions, o en definitiva es nota això?
Sí, desgraciadament, i molt. Molt, perquè, diguem-ne, Sitges, tenim dos tipus de clients bàsics. Per un costat, el client vacacional i de cap de setmana, que és molt fidel a la població, però que també pateix les conseqüències de la crisi, i potser l'estiu no ha estat tan dolent com molts podrien haver pensat, ni ha sigut tan dolorós. Però ja comença a notar-se que la gent ve menys, ja no fa tants caps de setmana, i es nota. Però no es nota veritablement és el tema de grups, de reunions, convencions, etc., on les empreses, lògicament, quan comencen a retallar, retallen despesa per tot arreu, i els primers llocs són viatges, reunions innecessàries, els llançaments de productes. Veu que la situació és molt clara, que no és el moment adequat per llançar res. Tenim la mostra més clara, és que cap companyia de cotxes fa un llançament de cotxes en els pròxims 10-12 mesos. És lògic que aquest retall ens afecti a tots, i a nosaltres ens ha afectat, sobretot perquè, a més, els nostres mercats principals, doncs, són els que possiblement han estat més afectats per la crisi fins ara, que són el Regne Unit i els Estats Units, donat que, lògicament, les grans empreses d'allà, amb els problemes de crèdit que tenen, doncs, evidentment, han anat a tallar i a parar tot el que estan fent, a veure quina és la situació d'aquí uns mesos.
Quan es va començar a notar això?
Diguem-ne que nosaltres els plans de crisi els vam començar a preparar el mes de maig, per donar-te una idea, perquè, al contrari d'altres coses que es poden decidir molt a l'última hora, un viatge, una reunió o un llançament de productes es fa des de 4, 6, 7, 8 mesos en endavant. Nosaltres ara mateix, per exemple, estem treballant molt per setembre i octubre de l'any que ve. Això dona la idea que un any en avançament és molt. Llavors, al mes de maig nosaltres ja vam adonar-nos que el mes d'octubre, el mes de novembre i el mes de desembre, doncs, serien fortament negatius per nosaltres en molts aspectes, i la realitat ha estat que fins al 30 de setembre portava un any, podem anar a dir, molt bo, molt bo. Portàvem una ocupació excel·lent, uns preus mitjos i un nivell de treball molt, molt, molt adequat al que estàvem esperant, i de cop i volta hem passat a una situació que ja veiem clarament que seria totalment la contrària.
La qual cosa hem d'entendre que fa preveure, com a mínim, un inici de 2009 amb aquesta mateixa tendència, no?
El pitjor és que es veu que no serà només l'inici.
D'acord, d'acord. Us veieu gairebé tot l'any 2009?
Potser l'única variació estarà al tercer trimestre. Ja veiem que el mes d'agost, a partir d'agost, agost potser és un moment important, almenys amb parlo més aviat del tema reunions.
Sí, 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 sí.
El tema reunions, jo crec que hi ha un punt d'inflexió al mes d'agost de l'any que ve, que és el Congrés de Cardiologia, que és un congrés mundial que es fa a Barcelona cada 3 anys i que aplega a l'entorn de 70-80 mil persones a la ciutat i als enredors. Aquesta situació farà que els hotels estiguin plens de gom a gom, i jo crec que en aquest moment és quan possiblement canviarà la inflexió del tema crisi i tal. I a més, per la impressió que em donen les reunions que he tingut amb els clients més habituals d'aquí, els informes que m'estan arribant dels nostres equips comercials de tot arreu, d'Estats Units, Europa, i la sensació és que fins al setembre l'any que ve no es preveu que s'estabilitzi, no dic que millori, però almenys que s'estabilitzi per començar.
Aquesta és una pregunta molt des de fora i des del desconeixement. I mentrestant, com es viu?
Molt durament, perquè lògicament has de prendre les mesures necessàries per un costat per aconseguir el màxim de negoci possible, però és el mateix que fa tothom. Llavors això es torna en una petita guerra de preus, de cercar tots per la mateixa peça de negoci, i doncs evidentment desgasta molt i trenca molt el ritme de treball habitual, i això també exigeix molta més fortalesa mental i fortalesa física per aguantar-ho. És una situació molt estressant, la mateixa que viu tothom, és a dir, al meu nivell o al nivell dels empleats que ho pateixen.
Perquè aquí no hi ha solucions miraculoses?
si en tens alguna, digue'm-ho.
Però ho pregunto,
aquí les solucions miraculoses passen per el que es diu en anglès back to basics. És a dir, el que hem de fer és tornar-hi a les arrels, tornar-hi al començament, començar des de zero i per fer-ho tot el més aviat possible, com si fossin nens de preescolar que hem d'aprendre un altre cop tot. Llavors això et porta a repensar-hi tot el que fas, a repensar-hi com ho has de fer, a tornar-hi a mirar-t'ho tot, i això et demana molt més esforç, molt més treball, i al mateix temps això et demana que ho hagis de fer amb el mateix somriure de sempre, posant més ganes perquè la gent vegi que encara que les coses venen malament i mal donades, doncs tu estàs al peu del canó i estàs veient, intentant posar el teu gra d'ànim i de fortalesa perquè surti endavant.
És millor tancar un hotel que tenir un hotel buit?
Evidentment, des d'un punt de vista econòmic, sí, això no hi ha dubte, però un hotel no és només una realitat econòmica, és una realitat econòmica, és una realitat social, és una realitat humana, i llavors hi ha molts de punts a pensar. No pensam en tancar, perquè evidentment no has de pensar, perquè el que has de fer és cercar negoci. Tenim negoci, però no el que voldríem, i això està claríssim. El que has de fer és aprendre a ajustar-te, a posar-hi les coses al seu nivell, i quan les coses tornen bé, doncs tirar-hi cap endavant i fort, lògicament.
Ara que parliu professional amb l'experiència que té, que és molta, us agradaria ser director d'un establiment de mesura més petita que el Dolce? I quan dic de mesura, de tamany, sí, d'infraestructura més petita?
Jo crec que...
Ho dic per si no ho sé dir, el plantejament, o vist a una certa distància, si aquest plantejament, diguem-ne, va respondre a una època, diguem-ne, en què potser hi havia una ambició de negoci superior o que la realitat a vegades sembla manar, no?
Jo crec que per un costat hi ha possibilitats de negocis per tots dos, és a dir, els hotels petits tenen tot el meu respecte perquè fan una feina fantàstica i desenvolupen un tipus de turisme meravellós, i jo sóc client habitual també dels petits perquè quan estic de vacances estar en un altre ambient. Ara bé, crec que el tema de la crisi no ens ha de dur a fer-hi anàlisis d'aquest tipus. Des del meu parer, el tema de la crisi ens ha de dur a pensar que en determinats moments les coses s'han de fer, i s'han de fer amb una lògica, i has de pensar-hi en coses més grans. És a dir, en el seu dia aquest hotel, quan s'han pensat els seus serveis, els seus dissenys, els seus estils de treball, s'ha pensat en situacions com aquesta, potser no tan dramàtica, però s'ha pensat. Llavors això porta a tenir plans de tipus, doncs bueno, si arribes amb una ocupació del 30% durant un cert temps, què has de fer i com ho has de fer? Està pensat. Que és dur? Clar que sí, però vull dir, no crec que cap empresari, cap ni un, pensi en muntar-hi el seu negoci i pensi en tirar endavant un negoci per molts anys pensant en les crisis. Ha de pensar lògicament en que el negoci ha de sobreviure, ha d'expandir-se, ha de créixer, i també ha de ser conscient de que ha de ser capaç d'anar en moments de crisi, que per sort en tenim una cada 7 anys, cada 8 anys, doncs evidentment ser capaç de reduir. I aquests moments de reducció porten diverses coses, per un costat, lògicament, un esforç mental important de saber com ficar-se en el lloc i com esbrinar què has de fer, què no has de fer. Segon, et porta el tema de repensar-te què estàs fent, com ho has fet, quines coses has de millorar pel futur. I també porta el millor de les persones, és a dir, amb les situacions com aquestes, i soc... estic molt content perquè potser jo estava esperant el Joan, que quasi no arribava jo a la reunió perquè tenia una reunió amb el meu equip principal, perquè lògicament som conscients de que hem de prendre mesures, però jo estic enamorat de la gent que treballa amb mi, perquè després d'haver-los explicat la situació, la gent ha sortit amb idees, amb desitjos, amb aportacions que a vegades dius, tenim un nucli de gent increïble que col·labora, que està comprometida, aquest compromís és fantàstic, i això et porta a tirar-hi endavant per molt dolenta que sigui la crisi.
Perquè algú ha pensat en algun moment en reducció de personal?
almenys en els contractes de temporada que hem tingut, doncs per alçada temporada, perquè suposadament el mes d'octubre hauria de ser un dels més forts nostres, sí, sí, hem hagut de prendre decisions al respecte d'aquests contractes de temporada de tancar-los i quedar-nos amb la plantilla fixa de l'hotel, que són 150 persones. Però això, 150 persones, pensa que és una nòmina molt gran, és
sí, no,
més de mig milió d'euros al mes a pagar.
És evident, per això mateix, infraestructura més gran, crisi més gran, no?
Sí, però sí, també és al revés. Quan les coses van bé,
també van bé.
Llavors, et repeteixo, no crec que cap empresari, i no és el cas dels propietaris de Dolce Sitges, que aquest, abans em preguntaves tu dels fets d'aquests 4 anys, doncs mira, amb aquests 4 anys hem canviat de propietaris i tenim uns propietaris irlandesos dels que estem molt orgullosos, perquè són sitgetans com nosaltres, encara que visquin a Irlanda, i la veritat és que tots pensem en que nosaltres estem aquí per fer negoci, per crear riquesa i, lògicament, a nivell personal, per tirar endavant amb persones i crear un grup que es desenvolupi cap endavant.
Una qüestió final, i també a partir de l'experiència, ens dèieu, n'he viscut altres de crisis,
sí,
com aquesta? Amb la profunditat d'aquesta, per dir-ho així?
Diguem-ne que com que estem en el principi, no ho puc dir ara. És a dir, em dóna la sensació que no, que aquesta serà la pitjor per la que he passat.
D'acord.
Jo he viscut dos més, una el 92-93, aquí a Espanya va ser el 93,
sí,
perquè va ser després dels Jocs Olímpics, sí, i de l'Expo de Sevilla, de Madrid Capital Cultural. A la majoria de països d'Europa va ser el 92, i a mi em va agafar entre Europa i Espanya, i ho vaig notar durant un parell d'anys i mig. Aquella va ser molt dura a tots els nivells, de retalls i de més. I després una entre el 2000 i el 2003, que també va ser una mica forta. El gran problema d'aquesta és que jo crec que estem tots perduts, amb el sentit de que no tenim molt clar què hi ha darrere, com està passant tot, i encara que s'han pres mesures que dins d'una lògica econòmica són veritablement increïbles amb el nivell de coordinació i de coses que s'han fet, per posar un exemple, jo he parlat amb alguns amics que tenen avis que van perdre tot en la crisi de l'any 29,
sí,
doncs aquests et diuen, si n'haguessin pres les mateixes decisions a l'any 29, no hauria hagut aquesta crisi. Llavors, aquí les hem pres i encara estem parlant de que això cada dia està pitjor, o sigui que no crec que ningú tingui una bona solució, per tant, no et diria que, com que estem al principi, em dona la sensació que aquesta és la pitjor.
Veieu el final?
Sí, i tant.
Està clar, no?
Està claríssim. O sigui, això té dues solucions. Doncs anem tots a les cavernes i no n'hi ha prou per tanta gent, o sigui que ens haurem de fer forats per algun costat, o anem cap endavant. Lògicament haurem d'anar-hi cap endavant, haurem de replantejar-nos moltes coses, haurem de donar-li la volta a moltes coses, i segur, després tornarem a endreçar el camí. Quan? M'imagino cap a finals d'any que ve, principis dels 2010 és quan estaran les coses.
A veure si això és així. De moment són les 10, el cap de setmana de la setmana que ve, quart aniversari del Dolce Sitges, en parlarem, perquè la setmana que ve també tindrem a nosaltres el xef Jaume Balada perquè ens expliqui aquesta nova carta de tardor del restaurant Esmarris.
Fantàstic.
I de moment agraïm la franquesa, com sempre, de Francesc Jiménez, el director de Dolce Sitges. Francesc, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
A tu i a en Joan i a tot l'equip de Ràdio Marisol per venir, i gràcies per poder celebrar amb vosaltres i amb tots els sitgetans el quart aniversari.
I com dirien els metges, a passar-ho el millor que es pugui, eh?
Ho intentarem.
Aquesta grip.
Sí.
Gràcies de nou. Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Fins a quins moments. Notícies en Connexió com Ràdio. Tornem també a la segona hora de programa amb el Temps de Família amb en Roman Pérez. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.